Game over.
Aquesta és la l'ocarina que fa sonar Link al llarg de la història Ocarina of Time, i és especialment divertit com la gent s'escrivia amb un paper les formes que tenia la melodia, o les podia anar a buscar dins mateix de l'opció que et donava de recerca el joc per poder, doncs, utilitzar el botó amunt, avall...
Sí, però una cosa, si no arribaves al punt en què t'ensenyaven la melodia... Encara que la toquessis,
encara que la toquessis, no hi havia manera.
No funcionava.
Se m'acaba de posar la pell de gallina amb aquesta melodia. De veritat.
Doncs, un parell de coses que comentàvem ara a la pausa.
Exacte.
I que...
Si se t'ha posat la pell de gallina, sí. Encara se t'hi posarà més.
El Francesc, el que ha apuntat, que és... Jo he de dir, sí senyor, tio.
Primer, comencem per l'Albert i avancem cap en Francesc.
Pues sí, una de les característiques més del Zelda, més pròpies d'aquest joc, és la interacció, no? Llavors us preguntareu com aconsegueix Miyamoto aquesta implicació del jugador en el joc, no? Que estigui tan proper i que se senti tan a prop del personatge Link. Doncs, si parem a pensar, el personatge Link és un personatge totalment pla. En literatura diríem, ah, mira, no evoluciona el seu caràcter, no, és un personatge que sempre es manté igual.
Personatge neutre.
Clar. Llavors...
va passant a través de l'aventura, ell.
Potser això ho fa servir en Miyamoto perquè el jugador se senti més identificat en el joc, i el fet que en Link no parli, no mostri expressió alguna, no, tot això deu estar relacionat en aquesta interacció que vol aconseguir el creador del joc.
És que és curiós com en un joc on l'argument ho és tot, per dir-ho d'aquesta manera, i on tant se't descriu el món amb el que interactues i els personatges que hi surten, i una història tan complexa i tan envolvent, realment del personatge s'expliqui ben bé poc. I la qüestió, si us fixeu, el nom del personatge és Link, que en anglès vol dir vincle o unió. Quan nosaltres piquem una d'aquestes frases que estan subratllades en una pàgina web d'internet, és un link que ens porta a un altre lloc. En aquest cas, en el món de Zelda, Link és el vincle entre nosaltres i l'aventura que vivim.
O sigui, realment el que busca Miyamoto com a creador del joc és que realment a través d'aquesta figura èlfica, d'aquest noi elf que viu a través de l'aventura, siguem precisament nosaltres mateixos, i el joc que introduïm quan comencem a jugar realment és el nom que apareix al llarg de tota la història quan els personatges es dirigeixen cap a tu.
I sembla que això té els dies comptats amb el nou Zelda per la GameCube, perquè ho estàvem parlant abans amb el Xavi, que el nou Link que han creat per la GameCube és un Link plena d'expressions que fins i tot crida l'atenció. Les cares
amb
que fa.
Amb un estil molt diferent, com sí. Si fos de dibuixos animats.
Si us sembla, acabem amb la Nintendo 64 i anem a l'actualitat. Perquè després de l'Ocarina of Time, tota la legió de fans estava esperant la nova petita meravella de Miyamoto. Va sortir el 2000 i sembla que no va ser tan meravella com la primera. Es deia Majora's Mask, era la segona part de Legend of Zelda per Nintendo 64, i era un joc... que val a dir que tenia un desenvolupament ben especial, o sigui, tampoc podríem dir que era un joc habitual, no? Un joc al que estiguéssim acostumats, però probablement això també va fer una dificultat extrema, no?
És a dir, si el Legend of Zelda, l'Ocarina of Time, era difícil, perquè fàcil no ho era, aquest era 8 vegades difícil, o 10 o 15 vegades difícil, en tant que el món s'acabava, caia la lluna cap a la Terra i tenia 72 hores, però no 72 hores reals, sinó 72 hores de fictícies de joc, no? I tenies un calendari i t'anava passant el sol i la lluna. I quan estava a punt de caure la lluna contra la Terra, havies de tocar una música i tornar al principi d'aquestes 72 hores.
Però tot el que havies fet... també
se t'esborrava, no? Només se't conservaven petites coses que et servien pel desenvolupament del joc. Amb qual cosa allò no s'acabava mai. He vist de seguir un diari, anar apuntant unes pistes amb un diari que tenies, amb uns nens que et donaven... Era una cosa demencial. Jo no me'l vaig acabar i vaig acabar... És a dir, vaig acabar avorrit i no vaig acabar
amb el joc. I l'Albert García sí que se'l va acabar.
Home, clar, com a fantàfila. No sé, i a més tenia un final que... que déu-n'hi-do, no l'explicaré, no?
Però, no l'expliquis, no l'expliquis.
Però estava bastant bé, molt original i que no t'ho esperaves.
I en quant de temps vas utilitzar per acabar-te'l? De quants dies, quants mesos?
Home, no és tan llarg com l'Ocarina of Time, però déu-n'hi-do també. No sé quan vaig trigar, però...
Amb ajudes? Perdona, és que a mi això sempre m'ha apassionat, el tema, la gent que ha acabat jocs, no? O sigui, sí, de veritat, de veritat. Utilitzaves algun tipus d'ajuda externa en quant a revistes, idees,
home,
pistes?
Home, sempre hi ha aquell moment que et quedes encallat, no?
Sí, sí.
I en aquell moment és que si no busques
a internet, aquelles guies oficials,
la guia,
internet...
o el telèfon hotline, Nintendo,
Club Nintendo, també.
No, però els jocs de Zelda mai ens han caracteritzat per ser uns jocs que cada pas que dones... un dubte que tens. No. Són jocs que t'encaies alguna vegada.
Sí, sí, sí. Cada X temps dius, ostres, aquí, com surto d'aquí, no? Mm.
Parlant ja una mica de curiositats abans d'entrar en el futur, només dic que Zelda també va tenir la seva versió en Game & Watch. En vàrem parlar el dia que ens vam dedicar a les maquinetes de joc, les maquinetes en les que doncs, nosaltres desplegàvem la pantalleta i fèiem més o menys aquest so. Perquè de fet aquí tenim una maquineta original de Zelda, de Game & Watch. En aquelles típiques màquines en les que doncs, podia jugar partides relativament complexes.
I amb un estat de conservació envejable, la qual cosa diu molt a favor de l'Albert, que és el propietari.
Doncs va sortir una maquineta Game & Watch amb un desenvolupament més o menys senzill i també com a curiositat la casa MB em va treure un joc de taula. Una altra de les curiositats. Has passat de nivell, Francesc? Sí, home, faltaria més. El futur de Zelda. Quin és el futur de Zelda? Segons sembla, i arriba de Japó, i llàstima que avui no tinguem a l'Eduardo aquí amb nosaltres, que és el nostre especialista en Japó. The Legend of Zelda, la versió que sortirà per a GameCube del 2002 serà una versió que es dirà, titulada en japonès, de moment, Kaze no Takuto, no? Mm-hmm. Una cosa així com la llegenda del bastó del vent.
Jo d'això no destacaria que sigui una nova versió de Zelda, que sigui un nou joc, sinó que tot el merchandising i tota la campanya que estan fent al Japó al respecte, que això ens ho explicarà l'Albert.
Fixa't, quina campanya tan bèstia que volen fer amb aquest joc per aquest Nadal, volen que sigui més venut, que la proposta que ha fet Nintendo és que tota aquella persona a Japó que reservi el joc abans de que surti a la venda s'emportarà un disc per GameCube amb l'Ocarina of Time i l'Ura Zelda de regal.
Imagina't. Que dius? És que val a dir que Zelda, el joc d'Ocarina of Time, té el rècord Guinness de ser el joc que més persones han pagat anticipadament. Concretament, 325.000 persones van pagar anticipadament abans de poder tenir les seves mans l'Ocarina of Time, no? O sigui que probablement volen recuperar aquest rècord amb la nova versió del Zelda. Un Zelda completament diferent, amb uns gràfics completament diferents.
Estil dibuix animat, com si fos un anime.
Estil,
sí,
un
sí,
estil
sí.
anime, però no de l'estil manga, sinó més proper a les supernenes, no?
Sí, sí.
Més proper a l'estil de les supernenes, del qual tindrem temps, suposo, d'anar parlant tranquil·lament en pròxims Game Overs. Si us sembla, deixem aquí el tema Zelda, ens ha deixat aquest bon gust de boca i l'anem a trencar una mica amb una història de mal rotllo, de zombis i de filles segrestades que es deia Silent Hill.
Els records del tràgic incendi de fa ja 7 anys encara volten pels caps dels habitants de Silent Hill. I ara, que la temporada turística ha acabat, no es veu ningú pels carrers. Harry Mason sempre ha preferit anar de vacances amb la seva filla Cheryl a finals d'estiu, quan ja no hi ha tants turistes. Aquest any han decidit anar a Silent Hill, però han tingut una avaria al cotxe i la sortida s'allarga més del compte. Per quan arribin a la ciutat, ja serà fosc. Cheryl dorm al seient del darrere, quan una moto de policia els avança a gran velocitat. Uns segons després, Harry veu la moto a la vorera, però no hi veu el motociclista. De sobte, un ombra apareix davant del cotxe. Harry gira bruscament el volant. El cotxe surt de la carretera i cau a un barranc. Després d'uns minuts, Harry recupera el coneixement. No veu la seva filla per enlloc. Encara és tardor, però està nevant. On és Cheryl? Harry camina cap a una ciutat que veu al fons. Vol trobar la seva filla.
Cheryl? Is that Cheryl?
Instruccions del Silent Hill de Konami per la PlayStation, any 2000.
Tan contents que estàvem aquí a les planes aquelles del Zelda, passejant tranquil·lament amb el cavall, aquells mons allò mítics, no? D'elfs, poblats de nans i de tot de personatges així. De cop, doncs, l'argument d'avui ha estat doncs, això, no? I era pretesament això, Albert, una mena de xoc diferent, un joc completament diferent, que es diu Silent Hill. La primera versió va sortir per a PlayStation, la segona, des de ja fa un any pràcticament, el Silent Hill 2 és un dels grans jocs que han sortit per a PlayStation 2, i és un d'aquests jocs d'aquest tipus de subgènere que es diu Survival Horror, no? Que és gènere...
Que fa por, fa por.
Abanderat sí, sí. per al Resident Evil, no? De Capcom, i el qual ha anat generant doncs, una sèrie de jocs inspirats o que tenen un estil similar o que com a mínim tenen un rerefons més o menys igual. No? Aconsegueixen espantar aquests jocs?
Sí. Jo crec que el Silent Hill és un d'aquells jocs on, la, a diferència del Resident Evil, on més que res busques l'horror de l'acció en contra monstres i una espectacularitat gràfica molt important, el Silent Hill és un altre d'aquests jocs que m'ho estic comentant, igual que el Zelda, on l'argument ho és tot. I és molt més... precisament potser això també implica que la gent no es pot introduir a la història, perquè l'argument de Silent Hill, al cap i a la fi, és terriblement dens.
Molt complicat.
És tan dens com la boira que rodeja Silent Hill la major part del joc.
És que veus la introducció del joc, els personatges que van sortint, i dius el que m'espera en aquest
joc. És complex,
joc.
Complex. Sí, sí, sí.
No és realment només un survival horror a l'estil Resident Evil, no és només anar matant gent i descobrir puzzles, sinó que si et saps ficar dins la història, el resultat que hi obtens, la satisfacció que obtens després d'haver arribat fins al final és tremenda.
És que és probablement el que fa por d'una cosa d'aquest tipus, no? Probablement estareu d'acord en que fa més por, doncs, una pel·lícula com El Resplendor, no? Per exemple, que no una pel·lícula directament de sang i fetge, que ens puguem imaginar com Viernes 13 o Halloween.
Crec que... No, no, digues, digues.
No, bueno, més que res comentar que aquesta intensitat en la tensió, en aquest joc, precisament, no sé si heu jugat amb els altaveus una miqueta forts de nit, i juguen molt com en el cinema, en els moments... quan ell està caminant per la ciutat, que se senten les seves passes, i se sent aquella remor de... allò que se sent al cinema, és que està molt ben estudiat tot el tema dels...
Realment està molt ben aconseguit, i sobretot en el Silent Hill 2 i en el 3, que es veu que ja estan preparant, que l'Eduardo Rodríguez el va veure a Japó en el Tokyo Game Show, es veu que estan ja en uns nivells absolutament espectaculars a nivell cinematogràfic. Et poses realment dins una pel·lícula, però la gràcia és que, al contrari del que parlàvem avui, un altre tema completament diferent, com era el Dragon's Lair, un joc en el que era gràficament molt bonic, però que de joc tenia molt poquet, doncs aquí la gràcia és que realment és una pel·lícula molt interactiva, no?
El més terrorífic de tots els arguments del Silent Hill sembla que va més enllà de l'aspecte visual o gràfic. No és el que veus, sinó realment el que implica el que veus.
Ho deixem aquí. Aquest ha estat el petit anàlisi del Silent Hill, un gran joc. Crec que algun dia haurem de dedicar alguna tertúlia del Game Masters a parlar sobre els jocs de survival horror, sobre tot aquest gènere que s'ha creat a partir del Resident Evil. Anem ràpidament, deixem el Game Masters i anem a la part d'actualitat del Game Over d'avui. Game Now. Game Now. Com cada setmana al Game Over entrem a l'apartat d'actualitat, es diu Game Now, i repassarem les actualitats en videojocs de les diverses plataformes actuals. PlayStation 2. Anem a la PlayStation 2. Midway Sports i Virgin Interactive han presentat aquesta setmana NHL Hits 2003, el que, segons diuen ells mateixos, es pot considerar com el millor simulador d'hoquei sobre gel de la història. De fet, el joc parteix de la franquícia NHL, la National Hockey League, que enfronta equips dels Estats Units i el Canadà. Amb aquests equips, com a base, es disputen els partits amb equips de 3 jugadors més un porter. La lògica del porter, els comportaments dels adversaris, les animacions i el control han estat millorats i fan que sigui més difícil poder marcar gols i, per tant, guanyar els partits. Per afegir encara més realisme, es veu que en els equips de la NHL adopten el mateix estil de joc que els seus homònims de carn i ossos, una cosa difícil de saber per usuaris europeus com nosaltres, però que no deixa de tenir la seva gràcia. A més, el joc incorpora la possibilitat de jugar en mode franquícia, l'estil PC Football, en el que agafem un equip mediocre amb un estadi petit i poc públic a les grades i l'hem de dur a guanyar la Copa del Món. Una de les coses que més ens ha agradat del joc són els complements. No ens enganyem, a casa nostra no hi ha massa gent fan de l'hoquei sobre gel, però la gent de Midway ha creat una sèrie de minijocs realment divertits per jugar-hi acompanyat. Per exemple, el concurs de trencar vidres d'un edifici amb l'estic o el concurs de velocitat sobre gel. També han afegit decorats per jugar partits de fantasia, o sigui que podem jugar sobre una pista d'una discoteca a l'estil Fiebre del Sábado Noche, amb boles de miralls i tot, o en una pista situada sobre la superfície de la Lluna amb una vista espectacular del cel. I, per cert, poden jugar fins a 6 jugadors simultanis. En definitiva, que si vau disfrutar amb el mític hockey de Nintendo Entertainment System, ha arribat l'hora de posar-vos al dia amb aquest NHL Hits 2003 de Midway Sports. GameCube.
A partir d'avui, els propietaris, futurs i actuals d'una Nintendo GameCube poden disposar de dues de les novetats més esperades per aquesta consola, el joc Star Fox Adventures i el perifèric Wave Bird, dos dels llançaments amb els quals Nintendo pretén donar més empenta a la màquina de 128 bits. De la Star Fox Adventures ja en vam parlar en el seu moment, és la nova aventura d'en Fox McCloud, la guineu interespacial protagonista d'aquell famós Lylat Wars de la 64, un joc ple d'espectaculars efectes visuals, so i puzzles que faran que en moltes ocasions ens oblidem que som davant d'un videojoc i ens pensem que estem veient una pel·lícula. D'altra banda, el Wave Bird és un comandament sense fils per la GameCube. El seu funcionament és tan fàcil que sembla mentida que no ho hagin inventat abans. De fet, aprofita la tecnologia RF per comunicar el comandament amb el receptor. Aquesta última peça es connecta al port del comandament de la consola, fiquem dues piles normals, el mateix estri, el comandament, i ja està. A més, podem ajustar els comandaments a un dels 16 canals d'emissió que porta, la qual cosa és perfecta pels jocs multijugador. El WaveBird té un abast de 6 metres i la seva tecnologia RF fa que els objectes que s'interposin entre el comandament i el receptor no produeixin interferències. Això és perquè els RF no són infrarrojos. El WaveBird és pràcticament igual al comandament normal, però perquè les seves piles durin una mica més, se li ha tret el dispositiu vibrador. Aquestes piles poden durar, atenció, unes 100 hores, que no és poc. Ja ho sabeu, GameCube Maniacs. A partir d'avui, correu a les botigues per aquest parell de novetats. Ho demaneu per rei, si no. Xbox.
Aquest mes, Infogrames posa a la venda Unreal Championship, un joc desenvolupat per Digital Extreme i Epic Games. De fet, a aquestes alçades, la sèrie de jocs Unreal ja són conegudes a través de totes les seves versions com una gran saga de jocs d'acció en primera persona. Aquesta és la primera vegada, però, que un joc de la sèrie Unreal es posa dins la Xbox i no s'han escatimat esforços per aprofitar al 100% la màquina de Microsoft. Els personatges han guanyat en definició de les seves característiques físiques i en podem escollir fins a 25 de diferents per poder jugar en els modes de joc que ens ofereixen, concretament el Deathmatch, el de supervivència, el de capturar la bandera o el Domination 2.0. El joc també contempla la possibilitat de multijugador amb el sistema de joc en xarxa de Microsoft anomenat Xbox Live. Els efectes visuals i la suavitat de moviments són, de lluny, el millor d'aquest Unreal Championship per a Xbox. De totes maneres, el so tampoc es queda enrere, oferint la possibilitat d'escoltar-ho en so Dolby Surround. L'únic problema és que amb tantes bombes, trets, explosions, els veïns truquin a la porta o directament truquin a la policia. De moment, es pot considerar aquest Unreal Championship el millor joc d'acció en primera persona que s'ha publicat per a la Xbox. PC.
El nom de Robin Hood va estretament lligat a la cara de l'Errol Flynn, encara més que la de Kevin Costner, i precisament el protagonista de Robin Hood, la llegenda de Sherwood, s'assembla més a Flynn que no pas a Costner. És un joc amb una sinopsi força fidel a la història original. El rei Ricard Cor de Lleó, de tornada de les Creuades, ha estat fet presoner al castell de Durenstein, a Àustria. Això és música del joc en si, eh? Les possibilitats d'escapar-se són remotes i el preu del rescat, a més, és exorbitant. En la seva absència, el seu germà, el príncep Joan, s'ha fet amb la corona gràcies a l'ajuda d'alguns barons normands molt poderosos. Extorsions, impostos de tot tipus i la proclamació de lleis injustes s'ha convertit en una cosa ben quotidiana i els anglesos estan sotmesos a aquests cruels individus. Però al nord de Nottingham, en el cor de Sherwood, un home s'ha negat a rendir-se als normands. Robin Hood, un excel·lent arquer. A partir d'aquesta premissa s'ha desenvolupat aquest joc de tàctica i acció que us durà a una emocionant i realista atmosfera medieval. Els gràfics són un dels punts forts de Robin Hood, no tant pels personatges amb moviments semblants als que tenen altres jocs d'aquestes característiques, sinó pels fons que estan pre-renderitzats. És aquí on s'han esmerçat i han fet decorats de gran bellesa artística. La música i la jugabilitat estan a l'alçada del que s'espera i disposarem de 40 missions, 40 que no són poques, totes elles diferents, que van des del robatori i infiltració, altres que són d'atac al castell i altres que són d'emboscada. A més, podeu triar entre 9 personatges diferents per dur a terme la missió, cada un d'ells amb habilitats diferents. Gràcies a això, i molt més que haureu de descobrir vosaltres, Robin Hood, la llegenda de Sherwood, es pot convertir en un petit gran clàssic dels jocs d'estratègia. Game Boy Advance.
Sega torna amb la revisió d'un dels seus clàssics per a Game Boy Advance. Després del gran èxit aconseguit amb el joc Chuchu Rocket, Sega continua apostant pels jocs d'estil puzzle amb la Game Boy Advance amb el Columns Crown. Amb una història absolutament prescindible, se'ns presenta la princesa Dazzle, una bonica jove d'estil manga que ha de trobar 24 misterioses joies per crear una corona i esdevenir una autèntica reina. Les joies, evidentment, només es poden guanyar amb concursos de jocs estil puzzle. De fet, com dèiem, el joc és una revisió del clàssic Columns, que els fans de les màquines antigues de Sega recordaran en les versions de Master System, Mega Drive o Game Gear. Una mena de joc estil Tetris on cauen del cel grups de 4 gemmes. El jugador les pot reordenar amb els botons i cada 3 o més gemmes juntes del mateix color desapareixen. Així de senzill i així d'addictiu. Un joc que em regusta autènticament clàssic amb uns gràfics, unes melodies i uns efectes de so sensiblement millorats gràcies als 64 megas de memòria que disposa aquest cartutx de Game Boy Advance. És que el que alguns han definit com el Tetris amb colors i realment doncs, aprofita la senzillesa del Tetris afegint la problemàtica de les joies i els seus diferents colors. Un joc per passar hores jugant amb la petita consola de Nintendo, com la majoria, amb la inestimable opció de 2 jugadors. Columns Crown ja està disponible per a Game Boy Advance. Bé, doncs, i amb el ritme característic que ens posa l'Albert per finalitzar el programa, acabem el Game Over d'avui, no abans de comentar una novetat aquesta setmana.
Mira.
Sempre va bé acabar amb alguna novetat. Tenim una idea que a nosaltres ens fa una il·lusió especial, perquè sabem que els oients del Game Over són gent que han jugat molt, que saben moltes coses de videojocs, i volem crear el rànquing definitiu dels millors videojocs de la història. I el farem aquí, nosaltres, perquè ens ho creiem.
Es tracta de dir quin joc us ha agradat més. Tant fa si és de Spectrum, tant fa si és de MSX, si és de
Nintendo PC, 64, PlayStation 2...
De Game & Watch...
Dragon, ColecoVision, el que vulguis.
De Virtual Boy, és igual. El que sigui, el que tingueu a les vostres mans que us hagi agradat especialment, ens envieu un email a...
La idea és enviar un email a gameover@onacatalana.com amb el que vosaltres creieu que és el millor videojoc de la història. Cada setmana, entre tots els emails que rebem, sortejarem un premi diferent, semblant a una cosa de merchandising del món dels videojocs o algun videojoc com és el cas d'aquesta setmana, un joc que en Xavi coneix bé que es diu Iron Storm.
Sí, és un, deixa de ser un shoot 'em up d'aquests amb acció, estratègia, és una mica de tot. De fet, ja vam parlar fa unes setmanes. El que sí que qui vulgui aquest joc haurà de tenir un PC una mica potent, perquè és d'aquells que dius conxos.
Doncs, per tant, voleu guanyar el joc Iron Storm per a PC, un joc de Virgin Interactive. El podeu guanyar només enviant un mail a gameover@onacatalana.com i dient quin és el joc que vosaltres creieu que és el millor videojoc de la història. Fins aquí, doncs, la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre el Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, a www.onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració de Francesc Blasco, Albert García, Sílvia Pedret i Maria Fitó. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Moltes gràcies.